Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Problemes a la família, a la feina... Mira, sigui el que sigui, la justícia, ja sabeu, requereix de diners i també d'un temps. Per això, per aquest motiu, els dilluns a nosaltres al matí ens agrada dedicar una secció als teus drets en directe. L'objectiu, intentar assessorar-vos i donar-vos aquella informació que sigui com un punt primer de partida per començar a resoldre tots els vostres problemes i inquietuds. Així que si teniu alguna pregunta, no dubteu en enviar-nos una nota de veu al següent número.
Envia'ns un WhatsApp al 678-77-56-86.
O també ens podeu enviar un mail a almatí@radiosabadell.fm amb les vostres consultes. I per trobar totes les respostes a les vostres inquietuds, ens acompanyen, com tots els dilluns, els advocats Jordi Català. Bon dia.
Hola, bon dia.
I la Gemma Reynon, bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ells venen del bufet català Reynon, que us recordem tenen despatx a Barcelona, però també a la nostra ciutat, a Sabadell, al carrer Església número 7, al segon pis. També els podeu trobar al telèfon 93-201-5727. Repeteixo, 93-201-5727. I nosaltres ja tenim algunes consultes que els nostres oients ens han enviat. Comencem per la primera.
Tengo varios clientes que me deben dinero. Tengo albaranes y facturas de todo. ¿Es fácil hacer la reclamación? ¿Me la podéis hacer vosotros?
Aviam, si es tracta d'una reclamació per factures de productes fets i tal, comercialitzats, el que és important també és tenir tots els albarans, la data de recollida, el segell o la signatura de qui ho va rebre, etc. No? És a dir, en un procediment judicial, quan estem reclamant deutes, el que es tracta d'acreditar és que realment el servei s'ha fet. És a dir, aquell objectiu que tenim de cobrar només una factura emesa, doncs pot tenir problemes quan l'altra part doncs diu això no m'ho heu enviat, això era una devolució que no sé. I llavors aquí comencem amb conflictes, amb problemes, amb poder discutir una cosa o l'altra. Però si realment es té tot acreditat, jo crec que la millor manera de poder-ho fer és a través dels procediments monitoris que n'hi han i que són relativament ràpids i que molt probablement, si la part contrària no contesta o no estableix allà una negativa amb algun raonament fonamentat, immediatament es resol a favor del demandant i es pot executar. Per tant, aquests procediments monitoris són molt, molt vàlids per quan es tracta de reclamacions que existeixen en el comerç, o per exemple, aquell paleta o constructor que li deuen la darrera factura, sempre hi ha problemes i tal. Vull dir, són procediments que molt adients per poder reclamar tots aquests deutes.
Clar, perquè ara penso que són moltes les professions que probablement es troben alguna vegada, no?, en aquesta situació, i és important doncs tenir totes les informacions i totes les pautes per aconseguir que li tornin aquests diners, no?, que són seus.
Clar, per això nosaltres també, que tenim un departament d'assessorament a empresa, doncs ja expliquem a cada un dels clients, atenent a la seva activitat i a les seves maneres de fer, doncs, bueno, quines són les millors formes de poder burocratitzar la seva feina en el sentit de poder justificar tot, des de la factura, fins al servei prestat o l'enviament de mercaderia, etc., perquè quedi totalment acreditat i que després, si hi ha algú que impaga, pues sigui més o menys fàcil reclamar-ho judicialment.
Doncs seguim amb la següent consulta d'un altre dels nostres oients.
Buenos días. Quiero montar una tienda de ropa, ya tengo local y todo apalabrado, pero me da miedo hacerlo sin un abogado. ¿Qué me aconsejáis? Gracias.
Bueno, pues es razonable, es decir, que más vale hacer las cosas bien hechas, son trámites, pero bueno, nosotros sabemos todos los trámites que se han de hacer para ponerlo todo en orden, las opciones mejores y desde luego, si puede ir asesorada siempre será mucho mejor para ella, yo se lo aconsejo.
Clar, a mi ara m'ha sobtat, no?, perquè he pensat per començar un local, en principi no...
Bueno, a ver...
Però ara que explicaves, potser sí, per tenir totes les passes, no?, totes les informacions, claro. La documentació,
Desde el contrato de alquiler, es decir, que tú vas a coger un local, vas a firmar un contrato, pues lo mejor es que le echemos un ojo primero para ver que realmente no haya ninguna cláusula que te esté perjudicando, porque si luego el negocio te va bien, que lo tengamos previsto, pero si te va mal, que también lo tengamos previsto, la inversión que tú estás haciendo en ese local, es decir, diferentes cuestiones que claro que es mucho más positivo el hacerlo correctamente, hacerlo bien, que no dejarse ir por la emoción del primer momento, corriendo a firmar lo que te pongan delante, y luego nos pueden venir problemas, y a partir de ahí, pues bueno, desde dar de alta todos los trámites necesarios, mil cosas son.
Doncs vinga, anem a una altra consulta.
Somos tres hermanos, hemos recibido una herencia de mi padre y nos estamos peleando mucho, acabaremos fatal. Yo les he dicho que mejor buscar un abogado, pero no sé si sería mejor que cada uno tenga el suyo.
Aviam, aquí sempre...
Aquest és un drama, no?,
sí.
Que acostuma a passar amb les famílies.
Aviam, és possible que només amb un advocat que li puguin preguntar pues, nítidament quins són els drets de cadascú i ho puguin solventar. També és veritat que hi ha moltes vegades de que primer perquè a lo millor és que o no hi ha testament o les interpretacions del testament són tan complexes o potser la realitat d'ara ja no és de quan el testador va fer-ho i per tant necessita d'interpretar-se aquell testament. Llavors a partir d'aquí si hi ha diferents interpretacions pues potser sí que serà la millor opció que cadascú tingui el seu advocat, però si des de luego no han començat amb cap advocat, jo el que diria és que potser la millor manera de començar és que vagin tots tres, però ens vinguin a veure un advocat i que a partir d'aquí puguem esbrinar si realment està molt clar i no hi ha res a discutir i per tant només necessites un advocat que et vagi guiant per tots els tràmits burocràtics o processals que hi hagi que fer, però sense cap necessitat de discutir perquè no hi ha res que interpretar. Vull dir que la millor manera és començar a anar a mirar un advocat, veure aviam què és el que hi ha que fer, i si a partir d'aquí hi han certs dubtes, certes coses que queden fora de lo reglamentat dintre del testament, llavors a partir d'aquí sí que cadascú tingui la seva defensa, no? Això és com els matrimonials, dir, si un matrimoni es vol separar, divorciar, evidentment la millor forma és començar i tal, i si ho tenim tot més o menys clar, doncs vas amb un advocat i potser t'ho arregla tot, no? Però si hi ha diferents interpretacions, més val que ho facis a través de dos advocats, perquè si no, llavors la transgressió dels drets pot ser difícil per part d'un advocat només.
Doncs vinga, anem a una altra consulta.
Hola, buenos días. Hago muchas horas extras y me las pagan muy poco. ¿A qué precio me las deben pagar? ¿Me puedo negar a hacerlas? Muchas gracias.
Bueno, pues las horas extras depende de cada convenio, será el que nos fije el precio de la hora. Normalmente lo habitual es que se suelen pagar al mismo precio que una hora ordinaria. Tenemos que ver cómo lo regula el convenio, a partir de aquí sacamos el precio de hora y lógicamente tiene que cobrarlas, claro que sí. Puede no realizarlas también, si no le va bien, pues no tiene la obligación de hacerlas. Y desde luego algo muy importante, y es que la empresa no puede utilizar horas extras para cubrir dos jornadas laborales. Normalmente el convenio colectivo ya limita el tope máximo de horas que se pueden hacer, o incluso según qué sectores no se pueden hacer, y lo que tendría que hacer la empresa es recurrir a otro, a más personal.
Esto es un tema importante siempre, lo de las horas extras, y la realidad es que es en todos los convenios donde se regula ese extra de actividad y que algunos convenios pueden establecer que se tienen que pagar a la mitad más o a un importe superior o no, o al mismo precio. Pero la verdad es que es una cuestión muy regulada en cada uno de los convenios y, por tanto, puede diferir mucho de una actividad a la otra.
A més, És un mal endèmic, no?, aquest que passa a moltes empreses.
Clar, vull dir que el tema del conflicte de les hores extres, vull dir, a part del que a lo millor el propi empresari ja imposa sense cap tipus de seguiment del conveni ni de la reglamentació. Se hacen porque sí y punto, ¿no?
Y en muchas ocasiones ni se pagan.
I moltes vegades tampoc ni es paguen, o sigui que aquí ja el tema de la protecció del treballador amb el tema d'hores extres és un tema molt recurrent i que sempre hem d'anar a cada un dels convenis.
Doncs anem a l'última consulta.
Hola, tengo un hijo de 18 años que ahora se ha sacado el carnet. ¿Puede coger el coche de mi marido sin problemas? Muchas gracias.
Aquí el conflicto estará en el tema del seguro, es decir, uno con carnet puede coger el coche y sin mayor problema, pero la cuestión seguro es mirar el tema del seguro del vehículo, si realmente está previsto que lo cojan menores o no. Porque, como sabemos, desde hacía muchos años, el tema de la antigüedad en el carnet, la edad del conductor, es un tema importante que puede hasta excluir del seguro. Por tanto, no solo el hecho de que quede incluido, que tenga un recargo y tal, es que si el coche en cuestión tiene un seguro normal, pero para mayores de 25, significa que un menor de 25, uno de 23 o un menor de 21, estas son las edades, 21, 25, pues el que se saca reciente el carnet pueda no estar habilitado para llevar ese vehículo, lo que significa que él cubre todas las responsabilidades, todas las garantías que deba cubrir cualquier conductor. Es decir, estamos hablando de un tema muy, muy, pero muy peligroso. Por tanto, lo primero que hay que mirar es si la póliza está cubierta para niños pequeños. ¡Que no! Oiga, simplemente es pagar el suplemento y ya está, o mirarlo. Y entonces, pues hacerlo con otra compañía. Pero es verdad que tienes que cubrirte bien en el seguro del vehículo.
Doncs, com sempre, busqueu informació, assessorament legal per evitar problemes. Jordi Català i Gemma Reinon, moltíssimes gràcies i bona setmana.
Un placer, com sempre. Gràcies, nos vemos.